ADN amb Santi Villas.
Doncs el Marc Incomparable no seria el Marc Incomparable si no hi fos el Marc Giró. Marc, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ha anat bé el cap de setmana?
Sí.
Sí? Estàs content?
Molt content, estic molt.
No, perquè ho dius, amb ironia.
No, no, però he estat treballant perquè tinc uns assumptes pendents.
Has estat treballant
però
el cap de setmana.
Una pena, una pena.
Tens moltes notícies per això.
Oi,
el cap de setmana ha estat prolífic amb informacions que demostren que el dia que vivim avui, 30 d'octubre, és un dia incomparable i estem immersos en un marc incomparable.
Exactament.
Doncs endavant. Què comences? Per què comencem?
No, jo ric perquè és que jo d'aquesta secció estic aparent molt, Santi.
Home, doncs pues, d'això es tracta.
On l'educant, segons uns preceptes, etcètera, etcètera, i després descobreixes
que... I tot canvia la vida.
Home, per favor,
home,
que les coses són realment
diferents,
molt més complexes.
Ai, sí.
Resulta que un professor xinès, del qual desconeixem el nom, perquè no ens ha arribat, d'ensenyança primària, de la província xinesa de Yaonu. Va rebre un tal dia, com avui, diguéssim, un insult per part d'un dels seus alumnes. Allò típic, estàs escrivint a la pissarra,
sí,
i mentre el professor està d'esquenes...
Et diu, xoguai!
Exacte.
Que és una mala paraula.
I li va dir perro.
A perro en xino.
En xino. Perro, li va dir. L'altre es va empivar moltíssim i el va castigar. Però mira tu que democràtics són aquesta gent, aquests xinesos, a l'hora de posar càstigs, que li va dir al nano, mira, jo entenc, diguem que es digués jo entenc al xaval. Et deixo que escollis entre rebre 1.000 fuetades... Mil fuetades per part dels seus companys, un
com,
a mi,
com allò de 1.000 peldones. Que fan un xis de 1.000 peldones.
Horrorós. 1.000 o bé menjar-se 100 mosques. Santi? O sigui, les possibilitats eren, francament, dificultoses.
Una cosa són les 1.000 fuetades que dius, no.
1.000 fuetades.
Però 100 mosques, prèviament, les ha de caçar ell.
Però aquest és un dels problemes que jo també voldria tractar, perquè, clar, si tu has de castigar algú que es mengi 100 mosques, d'on carai
les creus?
Bueno, el cas és que les van aconseguir, perquè...
Del panal de Ricamiel, per
totalment.
Exemple.
100.000 més que s'acudieron. El cas és que el xaval va dir, doncs jo vull que m'executin i amb 1.000 fuetades per mi.
Ell va dir 1.000 fuetades.
I es van posar els seus companys en fila i vinga, fuetada bé,
etcètera. I eren els companys que li pescaven.
Sí, sí, perquè van ser els companys els que li van dir, ha sido él. Clar, com que l'altre estava a esquenes, qui de vosaltres ha dit aquesta mala paraula? Si no us la carregareu tot. I tots van fer, ell.
T'entenc.
I, vull dir, una panda de xivatos. El cas és que van arribar fins a 200 cops i el xaval tenia tant de dolor que va dir, no, em menjo les mosques. Conclusió, que van deixar de fuetejar-lo per i li van portar les mosques. Llavors, després de menjar-se'n 3 de mosques, va vomitar. Normal,
quin fàstic.
Se'n va menjar 4 perquè més el professor insistia, come, li deia. Se'n va menjar 4 i va tornar a vomitar. Conclusió, que el professor va haver de desistir, diguéssim, en el seu càstig.
Sí.
Bé, aquest és un problema. Un xaval que s'ha hagut de menjar 100 mosques o va haver-se de menjar 100 mosques com a càstig. Però tu recordes el cas d'aquell cuiner que es va haver de menjar un insecte,
sí,
que van trobar el plat que l'havia preparat.
Sí.
Conclusió, es veu que ara a Xina,
sí,
intel·lectuals, científics, etcètera, no, estan estudiant el tema,
sí,
dels insectes, la relació entre els insectes, el càstig i els xinesos. Perquè és una cosa que es dona molt habitualment, Santi.
Ah.
Vull dir, és una cosa increïble.
I aquí ho deixem, això.
Home, clar. Vaig de Xina, perquè ara a Xina dimecres que ve s'inicia la campanya per censar el país. A Xina hi ha declarades 1.300 milions de persones. El cas és que és de vital importància iniciar aquesta campanya, que la realitzaran exactament quasi bé 6 milions de funcionaris, que aniran porta a porta
trucant
revisant les cases, perquè es veu que, tu, com tu ja saps, des de fa 2 dècades el govern comunista de la Xina va iniciar una campanya prohibint als pares que tinguessin més d'una criatura. Prohibint-ho. Perquè, és clar, són com el cinto i la madre, pues tal. El que passa que moltes famílies rurals, famílies de l'interior, a la gran ciutat,
no
han fet gaire cas. I tenen 2, 3 i fins i tot 4 fills que no han declarat, perquè es veu que com es diu això, les multes són immenses. Saps què et vull dir? Conclusió,
sí,
que
sí,
ara han decidit fer el cens per descobrir si la política aquesta antinatalitat, diguéssim, ha funcionat o no ha funcionat.
O sigui, ja que ara en són 1.000 i pico i sortiran molts més.
És molt probable que arribin fins als 1.500
molts milions. Xinijos.
Molts. El que passa que, a més, les persones, si el sensor arriba a casa teva, truca a la porta i veu a 10 criatures corrent por ahí, perquè, clar, una criatura on l'amagues.
La que et pot caure.
A tot caure un pal increïble.
Estaran tots corrent pel carrer i no diran de qui són.
Una barbaritat.
Bueno, una altra cosa sí que us vull dir.
Digues-la, sisplau.
No fos cas que us toqués ser sensor xinès. Que és clar. Que hi ha molta feina. I no sapiguéssiu xinès, perquè si voleu aprendre idiomes fins a 15 exactament, ara ja parlant de coses serioses, heu d'anar a Brighton Total System, on us ensenyaran, o sigui, bueno, heu d'anar a Brighton, que hi ha un sistema que és el Brighton Total System, on amb professors nadius, classes particulars i els horaris adaptats als vostres horaris us ensenyaran fins a 15 idiomes. Hi ha un telèfon gratuït per demanar informació, que és el 900 15 77 15.
I llavors Santi s'ha desarticulat a la banda de la iaia. Bueno,
a la banda de la iaia.
A la banda de la iaia. Resulta que a, al nord de Miami, a Palm Beach, que això està al nord de Miami, hi havia una iaieta, sí, en principi inofensiva, que anava fins i tot amb cadireta de rodes.
La iaieta.
La iaieta. Aquesta iaia, perdoneu, que estossegui, doncs regentava una banda de 15 persones que es dedicava, Santi, a robar altres iaies la cartera i de més.
Marge.
Tal com t'ho dic, tal com t'ho dic. Han detingut a la iaia de la querida de Rodes, han detingut el seu fill de 42 anys, a dos o tres nets seus de 19, 28 i 30 anys, i a 15 altres membres. La iaia el tenia superben organitzat, una mica en plan padrino a la sombra, a l'ombra, i anava controlant la gent. Tenia a un grup de vàndals que li robaven a altres iaietes, com t'he dit, la cartera, sí, les despistaven i li fotien al bolso, allò típic que fa tanta ràbia quan ets iaia. Bueno, i quan ets iaia també. Uns altres que es dedicaven especialistes en targetes de crèdit.
De iaios.
No, aquests ja, la targeta de crèdit ja...
Ah, ja
tot
no quisqui, tenia edat.
Tot quisqui. I després aquells que robaven productes per revendre'ls al mercat negre, que fins i tot tenia una llista de compradors, de gent disposada...
I tot això ho organitzava la iaia de la cadira.
La iaieta, es veu que aquesta gent, en 10 anys, van atracar 150 persones de Florida i Atlanta, bàsicament.
Ja em quedo més tranquil, perquè si s'ha desarticulat la banda de la iaia...
Que sàpigues, Santi.
Doncs escolta, tot això que tenim. Gràcies, Marc Giró.
Gràcies a tu.
Adéu. De tant en tant també, però amb rigorosa assiduïtat, passa per aquest programa el nostre col·laborador Josep Sempere, que és qui més coses sap de les llegendes urbanes, d'aquests rumors que cobren vida i fins i tot realitat i que es transmeten i que ens expliquen a molts llocs i en molts moments de la nostra vida. Tot i que ja s'ha estrenat la pel·lícula aquella, Llegenda Urbana 2, ja l'has vista?
Encara no.
No l'has pogut veure?
No, encara no he tingut la... No m'he vist en cor d'anar-la a veure, perquè si és com la primera, doncs realment no val gaire la pena.
Ah, no et va agradar?
No, el que passa és que hi hauré d'anar per qüestions professionals.
Home, per si n'hi ha alguna altra que tu no sàpiguis, igual et sorprenen. Amb el Josep Sempere parlarem d'aquestes curiositats que fan de la nostra vida. Jo crec que fins i tot l'alegren. Hi ha gent que diu que no, però jo crec que fins i tot l'arreglen. Sobretot en aquesta secció, perquè diem, mira com ens van enganyar com a xinos.
Sí, va bé, doncs, això, demostrar que alguns rumors persistents doncs no són motiu d'alarma, no tenen per què ser motiu d'alarma. No?
Parlarem ara mateix de la Pau, parlarem de publicitat i parlarem també, vull que m'expliques això del Playboy, que estic molt interessat. Sí. Aquesta relació que circula del signe de la Pau amb un missatge satànic i amb el satanisme i tot això què era? O què és?
Hi ha un munt de rumors que asseguren doncs, que hi ha imatges satàniques doncs, amagades amb una sèrie de logotips variats. Per exemple, el símbol de la Pau, que va ser creat a l'any 54, aproximadament, doncs es deia que... la típica forma doncs, de Y invertida, representava la pota d'una gallina, o sigui, que és un símbol satànic que es fa servir en misses negres. No? Llavors el rumor aquest el va fer circular doncs, el capdavanter d'una associació doncs, fonamentalista d'extrema dreta americana. No? I bueno, deien que a més de representar la pota de la gallina en els rituals satànics, també representava una creu invertida. O sigui... És un dels molts rumors associats amb logotips d'empreses o logotips així doncs, molt famosos que sempre hi ha algun individu d'extrema dreta, normalment algun fonamentalista així radical, que assegura doncs, que allò encobreix doncs, la filiació satànica de les persones que l'han creat. No?
I això ha passat amb més coses, amb més marques conegudes, amb més logotips.
Doncs rumors relacionats amb el satanisme, sí, n'hi ha bastants. El que passa és que també de vegades es parla de símbols ja clarament, no, o sigui, de cares diaboliques, per exemple, que apareixen en lloc sospitats, com per exemple bitllets de dòlars, no? Per exemple, a l'any 54 el Canadà es va emetre una sèrie, una tirada de bitllets d'un dòlar on es podia veure la reina, la reina Isabel d'Anglaterra, no? Llavors, de seguida, va començar a córrer el rumor que entre els cabells de la reina es podia veure la cara d'un dimoni. No?
Entre els cabells?
Sí, i es va rumorejar, doncs, que havia sigut... que la cara aquella l'havia introduït els nacionalistes irlandesos, no?
Però això es podia comprovar? Es veia una cara? O això és una cosa que circula però que ningú acaba de mirar mai, ampliant la cara i els cabells?
Es podia veure una cara si tu sabies que el que s'havia de veure era una cara. O sigui, si ja estaves condicionat prèviament, no? El mateix cas que passa amb les taques del test Rorschach famós, no? Aquelles taques de tinta que també projecta les seves obsessions particulars, no? Si tu, doncs, esperes veure una cara diabòlica, evidentment la veuràs, que és el cas mateix dels paquets de Camel. Tothom, doncs...
Hi ha una llegenda que circula sobre els paquets de Camel.
Sí, és una llegenda que conegudíssima, que més data de l'any 13, de 1913, que és quan va començar a circular el paquet de Camel. El camell, bueno, de fet és un dromedari, no? Perquè només té una gepa, però bueno, es diu Camel, camell. Representava un camell, doncs, que hi havia en un circ americà, i bueno, de fet, com que era l'únic camell, doncs, que existia als Estats Units en aquella època, doncs el...
Sí, perquè no corren gaire els camells per als Estats Units.
No, de fet, no són gaire
habituals, no, autòctons, no diria.
Doncs aquell camell, doncs, va cridar bastant l'atenció, no? O sigui, el paquet de Camel, doncs, es considerava un producte molt exòtic perquè, doncs, reproduïa aquell camell com a dibuix, no? I de seguida va començar a córrer el rumor de que al cos del camell hi havia imatges amagades. Entre les més populars, doncs, va ser que hi havia que podies detectar la imatge del cameller, no? Un noi allà a la pota del davant del camell que representava teòricament l'imatge del cameller. Però després la cosa es va anar complicant. Algú deia que més endavant algú va dir que l'imatge aquella representava el Manneken Pis, o sigui, l'estatueta aquella de Bèlgica, no? Aquest nen que representa un nen fent pipí, no? I després els més maquiavèlics i recargolats deien que el personatge que es podia veure, cosa que a més va demostrar el Dalí, amb un famós dibuix, no? Uh-huh. El Dalí va veure aquest personatge. Representava el protagonista dels anuncis cèlebres de Camel, o protagonitzats per aquell aventurer intrèpid, no? Doncs que es deia Bob Beck, no? Llavors tothom deia que el personatge que es veia allà era el Bob Beck despullat i a més masturbant-se.
Ah, o sigui, sí. I això ho va demostrar el Dalí, això en mira, no?
El Dalí va trobar-hi aquest personatge i després...
Però aquesta situació?
Amb aquesta situació, sí.
A la pota del camell?
A la pota del camell de davant.
Ah, jo ho podeu buscar.
De cara cap a la dreta. De fet, jo he vist molta gent que quan no té res més que fer, per exemple, el restaurant, mentre espera que li portin el primer plat...
Buscant el Bob Beck masturbant-se.
Sí, exacte.
L'Eduard diu que si tu l'has trobat alguna vegada. Ah, no, és que veia que feia el nostre tècnic, feia sí, amb el cap, dic, mira quines aficions té, mentre fa el programa.
De fet, sí, es veu una figureta, el que passa és que hi ha gent que diu que és una senyora. Després també el Dalí va trobar un lleó saltant sobre la gepa del camell dromedari. O sigui, cadascú hi veu el que vol, no?
Sí, no, i posats a veure. I escolta, i la revista Playboy també, evidentment, com a cosa absolutament universal, deu tenir moltes llegendes, però hi ha alguna que és molt concreta.
Sí, n'hi ha moltíssimes. El que veus que la més famosa, bueno, aquesta ja seria una llegenda de tipus sexual, no? Parla de que...
Va, però a aquestes hores, ja.
Doncs les estrelles que apareixen a la portada, que solen ser 6, es deia que simbolitzaven, o que representaven, doncs, si el director de la revista, el Hugh Hefner, s'havia ficat al llit amb la Playmate del mes, no? O sigui, segons alguns, les estrelles podien representar que el Hugh Hefner, doncs, havia puntuat més o menys, doncs, estrelles a la Playmate del mes, no? Segons un altre rumor, les estrelles volien dir les vegades, doncs, que el Hugh Hefner...
Però sempre
Hefner...
n'hi ha les mateixes.
No, varien. Ah. És que aquestes estrelles són una mena de codi que indica, doncs, la distribució de la revista. O sigui, la revista aquesta es distribueix en diferents edicions, segons els estats d'Estats Units, no?
Clar, ja que hi ha més noies, hi ha menys, ja que hi ha una foto, una altra no,
sí.
Depenent de les lleis,
etc. Exactament.
Però les té tantes estrelles. Aquesta és la història real.
Aquesta és la història real.
Estrelles.
És la base real que hi ha darrere el rumor. Llavors, també per uns altres, les estrelles, si estaven entre de la P de Playboy, volien dir que aquell mes el Hugh Hefner, el director, s'havia ficat al llit amb la Playmate, no? O sigui, com sempre, el rumor va variant i ningú té gaire clar el que significa.
Aquest home... Aquest home, jo l'he vist presentant a dos Playmates germanetes públiques, que són sud-americanes.
Sí.
I aquest abuelet allà, jo no sé amb qui es posa al llit i a mi m'és igual. Però aquest abuelet està més tieso que una barra, eh? Tu l'has vist allà, el jaillet està allà, li posen les dos venezolanes aquestes al costat, venga les manetes, ja se li disparen. Una cada pota, d'una germana i de l'altra germana, la que toqui és igual. O sigui, no està per punyetetes.
No, bueno, és una bona teràpia, això de ser director de Playboy.
És un home que està molt animat. O sigui que
circulava aquest rumor. Sí.
Aquest rumor, que eren les vegades que aquest home, l'amo, se n'anava al llit
amb la
protagonista del mes.
Amb les pàgines centrals.
Hi ha alguna cosa més?
Bueno, podríem parlar de la publicitat subliminal, que és un tema doncs molt polèmic.
Podem encetar el tema. Amb una cosa que jo he escoltat això, sí, hi ha vegades que em dius alguna llegenda que diu aquesta no l'he sentit mai, però ja que sí. Aquesta de la publicitat, aquesta del cinema, que van incorporar uns frames, o sigui, unes imatges només d'una fracció de segon. Jo havia llegit de Pepsi-Cola, es veu que tu dius de Coca-Cola i de crispetes. Mentre veien les pel·lícules veies una imatge subliminal de Coca-Cola o d'un anunci i la gent sortia, es veu, te l'explico, jo no sé si és així, a mi m'ho explicat així, i la gent sortia a comprar Coca-Cola d'aquesta i sortia a comprar crispetes. A mi això em sembla com ho han explicat a la facultat i tot.
Però no els
alumnes, els professors.
No, és que de fet...
A l'assignatura de publicitat.
De fet, és un experiment que, com que mai a la vida va sortir publicat ni desmentit oficialment, doncs consta com a verídic, no? L'experiment és bàsicament com l'ha descrit. L'any 1957, el James Vickery, que era un especialista en màrqueting nord-americà, va convocar una roda de premsa i va dir: senyor, he fet un experiment que demostra que la publicitat, que les imatges amagades amb anuncis tenen doncs poder d'influir les compres dels clients, no? I l'experiment consistia precisament en això. O sigui, durant la projecció de la pel·lícula Picnic, el James Vickery va fer servir un aparell que es diu taquistoscopi, que doncs projecta imatges invisibles per l'ull, però teòricament doncs que queden registrades al subconscient, no? I aquestes imatges les projectava doncs 5 vegades per segon. Una vegada cada 5 segons, perdó. I, bueno, i aquestes imatges eren fotogrames, com deies tu, en els que posava: teniu set, compreu Coca-Cola, teniu gana, compreu crispetes. Llavors, segons ell, l'experiment aquest el va fer durant 6 setmanes, i segons va afirmar, doncs es van registrar un alt percentatge, va augmentar considerablement la venda de Coca-Cola i crispetes. El que va és que més endavant el van desafiar tant publicistes com... tant publicistes com psicòlegs, i que repetís l'experiment, i el James Vickery va ser incapaç de
tornar-ho a fer.
O no li funcionava la màquina, o els resultats no lligaven, i finalment, al cap de 10 anys, quan va confessar que tot havia sigut un muntatge per tal de promocionar una empresa que havia creat de publicitat, que estava bastant de baixa.
És a dir, que ens enganyen com a xinos. Aquesta hora, entre tu i el doctor Riera d'abans, que ens explica lo dels aliments, veiem que estem enganyats com a xinos. De tota manera, abans d'acabar, perquè ja marxem a la publicitat i tornem amb altres coses, hem de fer un experiment que acabo de llegir aquí.
Digues.
Aquest cap de setmana. Alquila El Mago de Oz.
Ah, sí, això és...
O sigui, nosaltres alquilem una pel·lícula que és El Mago de Oz, anem al videoclub, la Judy Garland, per allà corrent, amb les zapatilles vermelles, alquilem El Mago de Oz, i hem de comprar un disc, o hem de trobar un disc que és... el disc que es diu Dark Side of the Moon,
sí, és un tipus de Pink Floyd.
I aleshores què hem de fer?
Doncs, primer de tot, s'ha d'agafar el disc. El que passa és que no serveixen tots els discos. Ha de ser una edició especial, perquè jo ho he comprovat amb una versió que tinc jo en compact i amb una pel·lícula doncs llogada al videoclub, i la cosa no ha funcionat. El que passa és que es noten bastantes similituds. La qüestió és engegar el disc al moment en què el lleó de la metro rugeix per tercera vegada, i llavors comencen a aparèixer estranyes similituds o coincidències entre la música i les imatges. O sigui, la música sembla creada expressament
per la pel·lícula El Mago de Oz. El Mago de Oz al principi o sincronitzant lleons?
No, des del primer moment fins al final el disc s'ha de posar 3 vegades consecutives, o sigui, s'ha de posar replay, i bueno, comences a partir del moment en què el lleó rugeix per tercera vegada.
A la pel·lícula o al disc?
A la pel·lícula. Surt el logotip clàssic de la Metro Golden Mayer. Llavors, a partir d'aquí, comencen estranyes coincidències, no? Per exemple, la lletra de les cançons sembla subratllar el que fa la Dorothy, la protagonista, no? Fas equilibri sobre la onada més alta. Llavors, la Dorothy es passeja per sobre de la tanca de la granja. Després, més endavant, arriba la bruixa dolenta, no? Llavors, canvia casualment el tema per un altre, el primer tema canvia per Moni, aquell tema de la caixa registradora, i efectivament, sembla que lligui amb les imatges, sembla que hi hagi una misteriosa sincronització, no?
Doncs feu això aquest cap de setmana. Agafeu el disc Dark Side of the Moon de Pink Floyd i la pel·lícula Mago de Oz. Sincroniseu el tercer
rugit del lleó de la metro.
Això que fa el lleó, que només rugeix. El tercer, i a partir d'allí coincidències
88.
Entre la pel·lícula, 88 coincidències entre la pel·lícula i el disc de Pink Floyd. En parlem la setmana vinent. Gràcies, Josep.
Gràcies.
Nosaltres fem publicitat i tornem de seguida amb una pregunta que us hem de fer sobre una notícia que acabem de llegir als diaris. Fins ara.